Máxima, cada hora a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
...1901, naixement del segle XX, moltes coses canvien i a la Seu arriba Gaudí per fer una restauració integral. Serà avui el nostre tema del dia de la restauració de Gaudí fins a la intervenció de Miquel Barceló l'any 2007. Després de parlar la setmana passada de Sant Juníper Serra, retomam avui els programes que li dedicam a la Seu, a la nostra catedral. Les 10 i 4 minuts, benvinguts a Som Balears.
IB3 Ràdio comença Som Balears amb Tomeu Maura.
Vos parlarem avui de personatges claus per entendre la fisonomia actual de la Seu, Gaudí, i una persona que jo crec que no se li ha fet just reconeixement i que va ser fonamental, no només per la remodelació integral de la Seu, sinó també pel monestari de Lluc. I estic parlant, Pere Punyada, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Del Birba Campins.
Sí, senyor.
Que és tot un personatge i en el que li devem moltíssimes coses.
Sí, i per aventures d'aquests grans personatges de la història que els mallorquins ens sentim orgullosos de que sense haver hagut de sortir de Mallorca ni va ser projectat, perquè al final els grans personatges nostres perquè han estat a fora, no això. Aquest és d'aquells homes que se varen fer a Mallorca, ho donaren tot a Mallorca, i Mallorca encara els recorda, i això té un mèrit.
En Pere acaba de publicar un llibre, el Birba Campins.
Sí, el vàrem titular el Birba Arquitecte precisament perquè, clar, de Campins allò més important precisament i allò que posa més de manifest la grandesa i la obra gigantina del seu projecte és la catedral i el santuari de Lluc. És a dir, són dos grans projectes de modernitat, perquè déu-n'hi-do també en el santuari de Lluc.
Vos recomano aquest llibre del Birba Campins, Birba Arquitecte, perquè de veritat val la pena conèixer persones, com diu en Pere, que tal volta han passat una miqueta en segon termini, però que han estat fonamentals per entendre la història contemporània de Mallorca i per entendre allò que és avui, com vos venim contant durant aquestes setmanes, el monument més representatiu de la nostra comunitat autònoma, que és la Seu. Damià Tomàs, bon vespre.
Molt bon vespre.
Tercera part de la contrella de la Seu.
Exacte. Sí, avui els nostres tres personatges a la fi van de visita a la Seu.
Margalida, capellà, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Avui na Margalida mos tancarà el programa llegint un fragment extraordinari de la catedral gòtica.
Sí, és un poema bastant bo d'en Joan Guirau i Roger, i va ser premiada en el Joc Floral de Barcelona de 1887.
Que ja ha plegut. Així és com en Gual.
Bon vespre.
Bon vespre. Memes, vull...
Ja, no ho diguis.
Si te n'intent de parlar de carrers.
És igual, hi són. Jo t'ajuro que aquest carrer hi són a Palma i no crec que els allevin d'una setmana per l'altra.
Men, si arribam. Namiró i van endavant, aquest és el sumari que vos proposam avui, les 10 i 7 minuts, a Som Balears.
Número 78 de Som Balears, i després de l'aturada obligatòria de la setmana passada dedicada a Fra B, ara ja Sant Juníper, retornam en la sèrie de programes dedicats a la catedral de Palma. Avui mos centrarem en l'etapa que va des de la remodelació d'en Gaudí fins a la capella pintada per en Miquel Barceló, que com aquell que diu va ser desposeir. Menorca i Eivissa seguiran xerrant de les seves respectives catedrals, i la contarella d'avui serà una continuació d'aquella visita a la Seu que varen començar a fer nostres amics. Com sempre, si hi ha temps, sortirem a conèixer els carrers de les illes, però no vos falleu il·lusions. I avui no sé amb què acabarem, així que, sorpresa, comença Som Balears.
I si teniu qualque curiositat, voleu saber qualsevol cosa o teniu cap pregunta que fer-nos al món de la Seu, ja sabeu que a partir d'ara romanen obertes les nostres xarxes socials.
A El compte de Twitter és @sombalears. El compte de correu electrònic sombalears@ivetresradio.com. I el hashtag d'avui continua siguent La Seu.
Mos hi posem, idò, anem a saber per què, de quina manera va arribar aquí Gaudí i què va fer exactament, com va modificar l'aspecte interior i exterior de la Seu per convertir-la en una de les catedrals més hermoses de la Mediterrània. Les 10 i 9 minuts. Entram en el nostre tema del dia. Pere Funyana, de quin període històric estem parlant? De quins anys, exactament?
Mira, Gaudí arriba a Mallorca l'any 1901. Estudia, dedica un temps a estudiar en profunditat la Seu i l'any 1903 se li aprova el projecte de restauració integral que presenten els canonges i en el bisbe, i immediatament se posa en feina i pràcticament estarà 10 anys ininterrompudament des de 1903-4 fins a l'any 1915, 11 anys treballant intensament. Inicialment havia de ser qüestió d'un any i mig, i acaba intervenint durant aquests fins que mor el bisbe, pràcticament, que llavors que no ens el fan fora.
M'ho vas contar altres setmanes, però per aquells que no ho escoltaren en el seu moment, si poguéssim descriure una miqueta com era la Seu abans de Gaudí, com la descriuries tu, Pere?
Bueno, la Seu tenia tres problemes que ha de resoldre Gaudí. Un, el tema del carmi de la catedral, que Campins veu que cor obstrueix la visibilitat i la participació dels fidels. Han de resoldre el tema de l'altar, de lo que és la capella real, i han de resoldre després tot el tema arquitectònic i de sentit de com retornar en es gòtic. Clar, això suposa fer una cosa que a cap arquitecte se li havia demanat fins en aquest moment, i probablement és l'únic cas que coneixem a Espanya, indubtablement, en què un arquitecte reformi una catedral que ha costat, com varen dir en el seu dia, 300 anys de construir des del punt de vista arquitectònic, més altres 300 anys havien passat d'omplir-la de sentit i d'immobles i d'iconografia en el seu interior.
Per què, i de quina manera, per què el bisbe Campins contrata Gaudí i que tenia Gaudí de diferent en aquell moment a la resta d'arquitectes?
Bueno, Gaudí arriba a Mallorca, i això ho hem estudiat ara amb una certa profunditat, amb un equip d'estudi de restauració d'immobles religiosos de la Universitat de les Illes Balears i un servidor des d'altres punts de vista, que anem a veure, hi ha com un corrent en aquest moment de retornar a les catedrals al sentit originari. Això sembla clar, però no hi havia hagut cap ningú que encarregués a un arquitecte o un projecte d'aquestes característiques. I per què Gaudí? Perquè Gaudí en aquest moment ja està de ple fent la Sagrada Família, però sobretot Gaudí és l'arquitecte de la família Güell, de la família Güell, i ets arquitecte, diguem-ne, que està més en sintonia amb la burgesia catòlica catalana, que a la vegada té grans connexions amb Mallorca, per una part, el poeta Jacinta Verdaguer, a través d'en Costa i Llobera, etc. I, per altra banda, hi ha un personatge que és clau en tot això, que és el lobby de Pollença, tant de Laics com de Seglars, per una part, el poeta Picó, que és el secretari del Comte Güell, que és un pollencí, i per altra banda, que els ideòlegs o les persones de confiança des del punt de vista històric i des del punt de vista poètic d'en Campins són, per una banda, en Mateu Roger, historiador, i per l'altra, Miquel Costa i Llobera, i tots dos pollencins. Per tant, el lobby de Pollença és el qui fa possible...
És culpable, entre cometes.
Sí.
I quina idea té Gaudí de la Seu quan arriba? Què pensa ell?
gaudís entusiasme, i gaudís entusiasme per moltes de raons, perquè, clar, ell reflexiona molt, estudia molt, és el típic arquitecte que té una intel·ligència que veu les coses, no necessita ni pintar-les ni els veu dins el seu cap, i immediatament veu el columnat de la llonja, veu el columnat de la catedral, i ell hi veu el que ell li agradaria fer també a la Sagrada Família i que després ell farà. Això per una banda, no? I veu que aquí hi ha grans mestres, aquí hi ha el saber de l'edat mitjana, està molt condensada l'energia i l'esperit i la realitat. I després Gaudí sempre dirà una cosa, que a ell li resulta molt fascinant aquesta intervenció, primer perquè allò que ell vol fer aquí ho pot experimentar a dins d'una catedral antiga, i això és molt pocs arquitectes, és un repte poder restaurar. Ara és molt normal perquè està molt estudiat tot el que és restauració, però de pensar que a Mallorca a l'any 1901 hi ha 6 arquitectes titulats en tot Mallorca, és a dir, que han passat per l'acadèmia i que tenen el títol d'arquitecte. Estan parlant d'una professió relativament jove que tot just està començant a fer tota una teoria, i ell ve del món de l'artesania, i ell ve d'un món molt visual i d'un món que a la vegada aquí ell veu Ramon Llull, Sagrera com els dos grans inspiradors, un des del punt de vista de l'inspiració filosòfica i l'altre el gran arquitecte medieval de la Corona d'Aragó.
Us van contar un altre programa que l'origen de la maçoneria és el gremi dels constructors, que originalment formen allò que després se coneixeria com la maçoneria. Pere, com és que era tan provocador i innovador un home com Gaudí, que està reconegut seu caire religiós i tradicional?
Jo crec que aquí està un dels grans mèrits de l'obra de Gaudí, que precisament, com tots sabem, Gaudí ha tingut molts alts i baixos des de la seva mort l'any 1926 fins fa 20 anys. Gaudí ha estat molt discutit, ha tingut moments en què estava molt ben vist i altres per què? Perquè per una banda alguns veien un beat o una persona, diguem-ne, despassat, i per altra banda altres hi veien aquest geni del futur, i en aquest moment s'està imposant el geni, no? I la projecció mundial de la Sagrada Família i tot això és veritat. Ara, que Gaudí té un punt que Barcelona no només l'experimenta a través de la Sagrada Família, sinó en tot el que dirien la ruta del modernisme, és a dir, quan un va per el Passeig de Gràcia se'n dona compte, o se'n va a Espargüell, o te'n vas en aquests espais, te'n dones compte de que allà hi ha una energia, allà hi ha una essència, allà hi ha una manera d'entendre que en el fons jo crec que Gaudí és un filòsof, és una persona que expressa a través de l'arquitectura allò que Ramon Llull explicarà a través de la seva art i la seva filosofia, però sempre al final és el mateix. Al final el que fan és explicar, projectar la naturalesa en les pedres.
I han passat més de 100 anys i l'obra de Gaudí continua sent vanguardista a tot arreu. Quines són les principals intervencions de Gaudí a la Seu?
Evidentment en parlar un altre dia, però per mi allò que la Seu li dona la grandiositat i la vistositat és la Capella Real, és a dir, perquè clar, l'eliminació dels elements barrocs i del que no hi és, no el veus, el t'imagines, ho pot contar, està allà en essència, però el que veus és la capacitat, és a dir, com transmet idees, com transmet i com introdueix molts elements de caràcter simbòlic, que després ja en parlarem un altre dia, però per mi després hi ha dues qüestions que el visitant descobreix. Per una banda és la llum, i per altra banda el so, és a dir, aquestes catedrals recuperen la sonoritat recuperen, són espais de comunicació, són espais allà on qui entra sent, home, si és una celebració, aquesta celebració a dins els 6.000 metres quadrats que té la seu s'ha de sentir des de qualsevol indret, i Gaudí és un mestre de conjugar pedra, fusta, vidre, per això s'ha de ser molt savi.
Molt. És un gran exercici seure-se a un banc de la seu i observar i escoltar.
Sí, senyor, encara ara hi ha el gran debat sobre el tornabou, sobre si són necessaris, si no, si és un element estètic. A dir, per Gaudí és un element imprescindible, com ho és haver aixecat, per exemple, el que és l'altar major o el que és la part de la capella real, i haver posat a davall un dels grans misteris i per qual se sent bé és que allò que és el gran liceu, el liceu, o el que són els liceus o els grans teatres de final del segle IX, ell també ho fa, i és un bon vestiment de fusta, però a la vegada, a davall l'altar major, ell col·loca totes les pedres centenàries que havien estat en el cor, que són pedres que ja estan amarades de bou i amarades de so i amarades d'energia, també els posa davall, precisament perquè aquestes pedres canalitzin energia. És a dir, i clar, tot això està enxerrant de qüestions que van molt més enllà de qüestions empíriques o científiques, no? I has de creure, i a la vegada de creure-hi, jo crec que cada vegada més la humanitat va més a descobrir aquest misteri dels misteris, no?
Quin temps se va trobar en completar l'obra?
Bueno, jo crec que ell va fer... ell va treballar un poc, amb molt poc temps, fer molt, per després, durant molt de temps, fer allò a poc que ell vol anar fent, però sobretot, per mi, lo que més inspira de Gaudí és allò que fa entre 1906 o 7 fins a l'any 1915, que són experiments, és a dir, l'introducció de la ceràmica inacabada, l'introducció dels vitralls inacabats, s'intent de reformar la capella de la Trinitat per fer-hi el sarcòfag de Reis de Mallorca inacabats, és a dir, els rosetons i els vitralls de la capella de la Trinitat que no li deixen fer, però que intenta i que fa projectes, tot això, venint col·laboradors especialitzats, que això també és una altra cosa interessantíssima, i tot allò que hi ha dit la catedral de fusta, per tant, de ferro, de ceràmica, per entendre-nos, de marès, de pedra, tot això fet també a la vegada per artesans mallorquins i amb materials fets a Mallorca, jo crec que és una cosa que ell, dels pocs comentaris que fa, perquè deixa molt poques escrites, molt poques coses escrites i molt poca memòria, però precisament explica que ell se troba aquí un nivell altíssim de professionalitat. La gent que treballa a Mallorca treballa molt bé, és molt fanera i treballa amb gust, gent que sap fer les coses, que nosaltres a vegades tenim complexes, o tenim un poc aquest esperit provincial, o molt menys pream a vegades. Gaudí sempre diu que coneix gent d'un nivell altíssim de l'hora de fer aquestes feines.
Sí, jo, quan t'has referit a totes aquestes coses i acabaves en la col·lectilla inacabat, tinc un dubte, i, bueno, a veure, el dubte ve de dos vessants. Una que no el deixaren acabar, i l'altra que morí d'una mort absolutament violenta.
Sí, va atropellar
un tramvia a Barcelona.
Sí, Barcelona.
Per tant, no és una mort anunciada, sinó que és una mort violenta i un accident, no? Però tota aquesta quantitat de coses que dius inacabades, com la part de ceràmica i tal, els vitralls, això que va ser perquè era un incompre en el seu moment i té que veure amb allò que van dir els seus mestres quan el varen titular, van dir que es titula un boig o un geni, es tendirà. Què opines tu d'aquest tema?
No, és que jo crec que això és la seva gran grandesa, és a dir, que sa, en el final tots sabem que els grans homes de la història de la humanitat s'han mogut a dins l'esfera de l'ambigüitat com els més pobres i els més mediocres, és a dir, tots vivim a dins d'aquesta ambigüitat, per uns som molt grans i per els altres som el que som, no? Però el que està clar és que vist de prop clar, jo ho dic, estava molt observat i estava observat per una èlite social encara que opinava molt, que tenia molt de poder, és clar, tenia molt d'ascendent. Els diaris, evidentment, varen fer moltes polèmiques entorn a això, i aquí estic envoltat de periodistes i sabem que les fonts surten de molt a prop, no surten d'en fora, no? I aleshores també va aquest mitjà de comunicació, una cosa molt moderna, varen jugar un paper importantíssim, i a vegades tot això va influir a generar debats i hi havia molta gent molt preocupada per això. Clar, hi ha un element que per mi és substancial, que és, primer, l'introducció de l'electricitat. Això va generar polèmiques i aquesta mescla de jugar en pedra, perquè clar, si hagués dit tornem a la pedra vista i tornem a la pedra perquè es goti vol estar nu i vol estar totalment net i tot això, això no hagués generat cap problema. El tema està en què ell el vesteix després d'altres coses o rearticula, és a dir, recicla materials gòtics, els mescla amb altres elements i els va fer una funció distinta. Tot això provocava, però clar, la gran provocació és en el moment en què Jujol, el seu col·laborador, intervé en la ceràmica. És una ceràmica modernista amb una lectura, podríem dir, que és allò que precisament que, com intervendrà Barcelona a partir del 2000 en ceràmica, continuarà provocant amb allò que havia estat l'element de provocació de
transgressió, material transgressor.
Sí, senyor.
Les 10 i 25 minuts, aquí deixem en en Gaudí, però mos queda un altre gran mestre, aquest que encara està entre nosaltres, en Miquel Barceló, que l'any 2007 va fer una obra a una de les capelles de la Seu, que de la cara en parlarem, però primer m'anem a publicitat.
IB3 Ràdio, som balears. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Dimarts a les 8 del vespre torna el millor futbol sala a IB3 Ràdio. Arriba a Palma un dels millors equips del món, l'Inter Movistar, i amb la seva gran estrella Ricardinho.
Madre mía, cómo juegan estos cracks, son todos muy buenos.
Davant tindran el Palma Futsal, que ja els espera d'ungla.
Sí se pot, crida el públic del Palau d'Esport de Sant Boi, i és que se pot, sí se pot.
I a IB3 Ràdio t'ho contarem tot en directe des del Palau d'Esports de Sant Boi, amb Toni Fuster i els comentaris tècnics de Juan Pedro Ortega, Carlos Mateas i la coordinació de Joan Gabriel Boussà. Dimarts, el millor futbol sala es juga a Sant Moix i se sent a IB3 Ràdio. 10 anys donant suport a l'esport balear.
Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps, crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio som balears amb Tomeu Maura.
Gaudí i Barceló, una catedral modelada per dos genis, única en el món, però no única en el món en el seu estil, però evidentment les altres també tenen la seva pròpia personalitat. Per exemple, majestuosa, meravellosa també la catedral d'Eivissa. Gemma Cárdenas, bon vespre.
Bon vespre.
Què mos contes de la catedral que teniu allà a les Pitiuses?
Doncs, com ja vos vaig contar una miqueta com és la catedral d'Eivissa i les seves fases, avui vos parlaré d'un tema molt concret, com són els enterraments dins de la nostra catedral. Els primers documenten 1409, quan els jurats de la universitat van donar autorització perquè es comencin a realitzar enterraments dins de, en aquelles hores encara, església. Autors com José María Cuadrado en citen que hi hauria unes 5 làpides funeràries col·locades en el sol del temple en aquests moments. En el centre tindríem la del Valent d'Antoni Araví, que dataria de 1437. També de l'època tindríem els sepulcres de famílies molt importants eivissenques, com serien la família Balançat, a la capella de Sant Pere, la família Fracolí, o altres famílies com, per exemple, la de Joberts i la d'en Jovet, que en aquests últims ja serien del segle XVII. Avui es conserven totes elles, però també podem dir que en aquestes capelles laterals que us vaig parlar, com a la capella dels Dolors, també hi ha més sepulcres, com els de la família Nicolau, que dataria de 1577. Es sap que segurament es van descobrir molts d'ells, ja que alguns estaven ocults en el segle XVIII, quan es van dur a terme la construcció de la major part de les criptes i de les foses, segurament durant les reparacions de la església, i queden documentades gràcies al bisbe Manuel de Samaniego en 1726. Però no només trobem criptes, sinó que també trobem foses comunes que fan referència en aquests moments, en el segle ja de 8, es diuen que es troben moltes en molt mal estat. Per exemple, en 1784 es sap que hi ha tres foses comunes sota el paviment de la església, totes amb molt mal tapades, igual que les criptes, i que s'utilitzaven d'una forma indiscriminada i provocaven molt mals olors a l'església. El 1784 també hi ha un altre sepulcre molt important, que és el d'en Pere Antoni Jovet, la cripta de la qual es troba situada a la dreta de la porta principal. Després, tot seguit, el bisbe Abat i la Sierra ja va prohibir enterraments en el temple, llevat que fossin figures molt importants, i per aquesta raó ja es va acabar en inhumacions massives que estaven provocant moltes alteracions dins la mateixa. Ja per últim m'agradaria comentar-vos els últims enterraments que s'han fet, que són els del bisbe Basilio Carrasco, que és de 1852, la fossa comuna de la Guerra Civil, que es troba en el peu de Saltar, i ja la més recent és de 1961, que és del bisbe Antoni Cardona, i que se trobaria a la capella de la Mare de Déu de Roser.
Gràcies, Gemma. Jo vos recomano, de veritat, si passau per Eivissa, que pega una mirada i una visita a la catedral, perquè de veritat que és magnífica. Una ferrada, Gemma, fins la setmana que ve.
Adéu.
També Menorca, evidentment, la catedral de Menorca és un altre monument emblemàtic de la nostra illa germana. Joan Pons, bon vespre.
Bon vespre, Tomeu.
Com us contes?
I a veure, així que la setmana passada vam fer un repàs, un resum general de lo que era la història de la catedral. Avui ens centrarem en un aspecte més concret, com hem tractat també avui el resta del programa, que ha estat un poc, que serà la construcció arquitectònica i la part artística, apuntant també les anècdotes històriques de la catedral de Menorca. Com hem dit la setmana passada, el 1758, durant el tour de Ciutadella, els otomans van destruir el mobiliari litúrgic i van debilitar molt sèriament les estructures, fins en el punt de que en 1626 es va derrumbar una part molt important de la catedral. Per tant, ja a finals del segle XVI, es va construir la capella que avui en dia encara es coneix amb el nom del Santíssim, que actualment és d'estil més neoclàssic, perquè també va ser restaurada en el segle XVIII. Com vam explicar, la catedral de Menorca és molt antiga, de 1287, però realment ha passat per moltes reformes i reconstruccions. Finalment, en el segle XVII, trobam una altra capella que es va construir molt destacada, que aquesta no és d'estil neoclàssic, sinó d'estil barroc, que és la capella de les Ànimes, també coneguda amb aquest nom encara, però avui en dia també restaurada i ja diferent de la versió original. Entrant en el segle XIX, però, la catedral també va patir més que reformes, canvis importants. Concretament, el canvi va ser la portalada neoclàssica de l'enfront principal, que amagava un antic portal gòtic, que ja no hi és, i també ho van dir la setmana passada, com un fet històric molt important. Durant la Guerra Civil, el 1936 la catedral va ser saquejada i va perdre absolutament tot el patrimoni documental i mobiliari que tenia de 1936 cap enrere. S'encarregat de d'un banc les restauracions i les rèpliques d'aquelles antigues relíquies religioses va ser un ciutadà de l'economia en Jaume Bagó. Finalment, després de la guerra, també podem destacar dos processos de restauració interior i exterior de la nostra catedral. Una sorga central, que s'ha construït el 1993 per engabir el Blancafort, situat damunt el portal de rellotge, que es diu perquè dalt de tot hi ha rellotge, i després una altra reforma, el 1986, de fet acabada fa molt pocs anys, en la portalada, i on podem afegir que la catedral ha recuperat, gràcies a les grans vidrieres d'estil gòtic que té, doncs l'estil original que tenia desgòtic, com vam comentar en el primer programa, gòtic aragonès o gòtic mallorquí, per referència als Reis de Mallorca i a la semblança en la seu. I ja per acabar, destacarem doncs, dues anècdotes, com han dit, històriques. Que si els nostres oients no ho saben, la catedral es va construir, com han comentat, damunt l'antiga mesquita musulmana, i el que no molt poca gent sap és que encara es conserva l'antic minaret musulmà, el que és l'actual campanar de la catedral. Per tant, el que seria l'antic campanar de la mesquita. I la darrera qüestió és que fa qüestió de mesos la catedral ja està completament il·luminada a partir del fosquet, a partir del vespre, i per tant es pot disfrutar ara mateix de la catedral des d'un amb unes vistes espectaculars amb quantes de nit. I el darrer és que ara s'està posant molt de moda a Ciutadella es voler il·luminar totes aquestes qüestions com són la catedral i com són les antigues morades, i esperam que s'hi il·luminin i que es cuidi el patrimoni que ha estat abandonat durant tants anys.
Una ferrada forta, Joan, menys sent escoltant d'aquí una estona tens molts dona temps en els carrers de Balears, amb en Xisco i en la Gemma. Les 10 i 35 minuts, tercera part de la contarella que mos prepara com cada setmana en Damià Tomàs, dedicada a la seu.
La visita a la seu i al Museu Diocesà. Tercer capítol per Damià Tomàs. Avui és dia 2 de febrer de 2015. Tres dels nostres protagonistes, el matrimoni format per Xisco i Margalida i Elisenda, viuda d'en Bordoi, es troben davant la porta principal de la seu. Esperen a Damià, l'arxiver. Aquest darrer se'ls ha avançat un parell d'hores. Volia ser testimoni de l'espectacle del Vuit, que cada any es produeix a la seu el dia de la Candelari. Damunt les 9 de matí, clar.
Au, ja som aquí. Amb aquesta roada i tant de matí agafarem una pipida. En aquestes hores tots són ganes de fer de miris.
Idò, a mi em fa moltes ganes.
Ja ho sé, que sempre tens gana, tu. I així vas pel món amb aquesta panxota. Què fas, oi? Estira't un poc. Que no veus aquell soldat de davant l'almudaina que va més dret com fos? I d'això?
Bé, si no vols entrar-hi no passa res. Tot i que en Damià i jo vos hem preparat una visita cultural, però...
No em faltaria d'altra. No Margalida i jo estan ben agraïts. M'agrada la cultura.
Ja estic ben culturitzada, jo. Què penses? Que no em venc a veure d'actes culturals a la seu? M'agraden els concerts i sobretot els funerals. Llavors hi troba't la flor innata de ciutat. Això fa bo. Tu els veus, ells te veuen i pots conversar amb un i altre. No com ara mateix, que per no verir no hi ha ni miris.
Guiris.
Això he dit. Miris, que beneit. I alerta amb aquestes pedres negres que t'embrutaràs les sabates.
Aquestes pedres negres, quan dius tu, també és un mosaic d'en Gaudí.
Que interessant. Mai m'hi havia fixat.
I la façana que veiem és una reforma feta i col·locada davant l'antic pòrtic realitzada després del terratrèmol de l'any 1851.
Bon frontis. Quan més m'agrada és quan passa la processó del Corpus amb el bisbe bajo palio. I tot aquell dalt i portal de xisme a modo de llança amb una campaneta i un martellet.
Te refereixes a l'estintinacle?
Exacte, el tabernacle.
Dissenyat per en Gaudí.
Ai, torna-hi en Salgaidí.
El tintinacle és una insígnia pròpia d'una basílica. I la d'en Gaudí és molt original. Després la veurem.
Mira, per allà vam Damià s'arxiver.
Ja era hora. Tinc els peus i un neu.
Bon dia, amics. Senyores, en els seus peus. Ben que entusiasmat.
Aquest desolat matí he pogut disfrutar de l'espectacle del buit i amb aquesta claror la seu se troba en plena vida. Endavant, endavant, amics, entrem i veurem la seva ànima.
Bon ball tenim. Què s'ha pensat aquest? Que anant de visita al cel?
Els nostres protagonistes entren en el temple.
Quina pau, quin sossec.
Vaig una tudada d'església quan no hi ha ni gent.
Quina profunditat.
Teniu raó, la llum que entra pels vitrals és espectacular.
La seu és el millor temple gòtic amb manco pedra i major espai interior.
Que no hi ha pedra, dius. I lo que es veu, que és de cartó.
El llum és espectacular. Jo no us he contat, però diuen que té 7 rosetons i 83 vitralls.
Els àpsids de les tres naus creen simultàniament el tríptic més gran del món sobre el misteri eucarístic.
Aquesta beatada la deixaré passar perquè mos troben dins la seu. Si no fos així, me sentiria.
Un dia d'altar fumat i missa de tres, me varen dir que hi cabien unes 5.000 persones.
És correcte. Això és gràcies a la reforma d'en Gaudí. Abans, amb prou feines hi cabien 200 feligresos.
I aquestes anelles en llum, adossades a les columnes, a més de donar profunditat, giren la vista del visitant cap a l'altar major i es vol d'aquí.
Anelles en llum, dius? Idò, jo m'apareixen trobigueres.
Aquell confessionari de fusta també fou disseny de l'arquitecte català.
Pareix una casa prefabricada.
Mirau el detall d'en Gaudí, damunt el púlpit.
Sí, aquesta és bona. Pareix un esclat de sang. I aquell tramvia que hi ha darrere l'altar, per què serveix?
És el lloc que ocupen els cantaires.
I de l'altar major, que me'n deis?
Que és molt diferent a la resta d'altars major de les iglesis del món. La corona, bé, es vol d'aquí, sembla molt pesat.
Ah, ho és? Tot i la seva grandària, però, suporta el menor pes imaginable. Està fet de materials efímers. Paper, cartró, fusta i carbassa.
I el que és més curiós és que amb un material tan efímer aguanti passat 100 anys d'haver-se construït.
Per tot hi ha el seu disseny, la seva empremta. Mirau aquest faristol de ferro forjat. I aquell banys, i aquell tamboret, i aquell lampadaris que hi ha davant la capella de la Trinitat.
I l'escala plegable? I es fa el d'història?
Es fa el d'història, ara no està exposat, però l'escala plegable per l'exposició del Santíssim se troba dins el Museu Diocesà. Així com la bombonera, que abans romania en el centre de la nau.
Bombonera? Quina bombonera? Vol dir que un temps regalaven xocolata? No ho havia sentit a dir mai.
S'anomenada bombonera és en realitat el primer sarcòfag sepulcre d'en Jaume II.
Ah, ja ho entenc. I s'anomenava així, per la seva forma especial.
Quines poques feines que té la gent d'anar posant mal noms a tot.
Mira qui parla!
I ara de què reis?
Gaudí acosta saltar major en els feligresos. La capella real s'amplia i allà, ho veus, al fons, presideix com toca la cadira del bisbe.
En Gaudí era un geni.
O un tocat d'herboll.
Es va? Diuen que els catedràtics que l'examinaven també quedaren amb sò dubte. Sembla però que estens li ha donat la raó i que era un gran geni.
Bé, ja està bé si ha d'anar així. Men, Xisco, on se troba la capella del Falanitxer?
Que vols anar a veure, la capella d'en Barceló?
Jo que sé. Bé, sí, no ho sé. Ja sé que no m'agradarà, però ja que som aquí...
Una cosa, que hi deu haver qualque lloc per anar a pixar aquí, perquè entre el fred i tant de temps d'estar dret...
Ja hi som. La dichosa posteta. Ai, men... Anem escapats a veure si trobam un excusat, que llavors te compixes i jo venc a fregar.
Però després hem d'anar a veure el Museu Diocesà, o no?
Passa endavant, museus, que no poden treure. Això te dic. Darrere tu, ni capelles de Barcelós, ni capelles de Rossellós, ni museus, ni res. Quina creu que tinc?
Som Balears, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Arriba a ib3musica.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3musica.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illenc, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb bits. ib3musica.com. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3musica.com. De sona, sona.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, som Balears, amb Tomeu Maura.
Les 10 i 45 minuts, hem parlat abans d'en Gaudí i ara anem a parlar d'un altre geni que ha deixat la seva empremta a la seu d'en Miquel Barceló. Quin és el projecte de Miquel Barceló, Pere, i com s'executa?
Bueno, un moment determinat, Miquel Barceló planteja aquesta possibilitat de fer una intervenció rellevant de primeríssim nivell a la seu, i ho presenten al bisbe Teodor Úbeda. Al diner final se torna a repetir aquell diàleg entre un bisbe i un artista. Jo penso que aquesta vegada, per lo que sabem i ha relat un poc oficial, és que és al revés, és l'artista que s'avança i el bisbe ho estudia i no com estem d'en Gaudí.
Abocam amb Miguel Ángel i me pareix que era en Julio II, la capella Sistina del Vaticà.
Exacte, però sempre hi ha un poc aquests dos protagonistes en històries diferents. És veritat que la seu tenia moltes assignatures pendents, Miró i d'altres que havien volgut fer intervencions, però bueno, d'aquestes coses que un moment determinat, l'any 2000, ningú creu que això sigui possible, i per aquests atzars de la història, no? Un megaprojecte d'aquestes característiques, quan anaven a fer Miquel Barceló, doctor honoris causa a la universitat s'involucra, hi ha un lobby de gent del món de l'art que fa molta pinya entorn d'aquesta obra, gent molt moderna, molt oberta, molt així, i aleshores, clar, situen la seu com en el centre d'aquesta realitat, i com que tot això doncs genera un camp d'oportunitats, s'estudia, i a partir d'aquí justament els canonges aproven a tirar endavant aquesta qüestió l'any 2000, quan se resol el tema de la financiació.
Per què una obra d'aquestes característiques d'un artista com és en Miquel Barceló tan poc religiós s'integra en l'ambient millor que si ho hagués fet un artista més religiós? Com se pot explicar això?
Bueno, jo crec que hi ha una cosa que la nostra cultura cristiana europea pot entendre de moltes de maneres, però n'hi ha una que jo crec que explica molt, i és que l'artista en general, davant els llibres sagrats i davant lo sagrat i davant el misteri, sempre té una font d'inspiració. Aleshores, Barceló, al marge de les seves conviccions i de la seva escala de valors, és un savi i és una persona oberta, i és fet que se li doni una font d'inspiració bíblica, perquè a partir d'aquí crei i sap que ha de crear un espai catedralici, i el fet de que se li doni un passatge de l'Evangeli perquè a partir d'aquí ell ho representi i transformi en un espai, jo crec que per ell és un gran repte, és el repte de la seva vida.
En quin sentit Gaudí i Barceló són gènits o aporten un punt de genialitat a la Seu?
Bueno, des del meu punt de vista, per una qüestió molt senzilla, i és perquè generen interrogants. Jo crec que els grans personatges de la història són aquells que són capaços de crear dubte, però un dubte que te genera preguntes, i sempre que no generi fòbies d'allò... És a dir, quan ara vam destruir obres d'art a Síria, o vam determinar aquest element destructor, i ara que això mos produeix una certa violència interior, però quan veus a l'inrevés, que gent que està disposada a construir, a reconstruir, a crear, doncs sempre no està obert al marge de que la història està plena d'artistes, diguem-ne, ambigus, gent que ha transformat grans espais de misteri religiós en obres d'art, al marge de la seva, de la seva vida, al marge de moltes vegades del seu ateisme, del seu allunyament d'aquella convicció, però hi participa. I jo crec que aquesta és, de Gaudí és obvi, però jo crec que Barceló, l'obra de Barceló, primer, que la seva inspiració bíblica és absoluta, i dos, encaixa perfectament en l'esperit de la catedral, i sobretot en l'esperit que s'intenta donar a lo que és aquest celebre sàcid de la catedral, que és el misteri eucarístic, tot el tema de l'eucaristia, per la part Blanquer, que representa el passat, el segle XVIII, segle XVII-XVIII, Gaudí, que representa la modernitat,
el segle XX,
i Barceló,
el segle XXI. Això m'agrada molt, s'obre una mica.
Molt. Jo trob que per molta de gent és fet de que no li agradi, o gent que li agradi, o gent que no sap exactament, però és un punt d'encontre en gent que allà davant s'atura a pensar i davant li genera, se fa preguntes, i jo crec que només aconseguir això, i que si gent no va allà, quan diu, ah, mira, això és un retaule barroc, ah, això és un retaule renacentista, això és Barceló, i això què és?
Te fa pensar.
I immediatament te fas preguntes.
Igual que et sostre de les Organitzacions Unides a Nova York.
Jo te puc dir que quan ara és la darrera vegada que la vam visitar, l'explicació que m'ho donaren no va tenir res a veure amb el que jo vaig pensar. Vull dir, això ja d'entrada genera controvèrsia.
Això és cert, això és cert, Damià. Deixeu-me, perquè avui sí que no li puc fallar en Xisco, i han d'entrar als carrers de les nostres illes, perquè ja duim moltes setmanes que no surten. Anem-hi-do, als carrers de les nostres illes, un espai presentat i conduït per en Xisco Mengual, en Joan Pons i na Gemma Cárdenas.
Ja vos vaig dir la setmana passada que amb això dels carrers tiraria, i mai millor dit, per el carrer d'enmig, perquè havíem arribat a una situació de que retoca no passa. Per això vaig decidir que els carrers d'aquesta secció no tindrien res a veure necessàriament en el tema central del programa. Dit i fet, si la setmana passada acabàvem en el carrer dels fideus i del formatge, avui començarem en la placeta d'en Carbó, que està situada en el final del carrer de Sant Miquel, front a la Inquisició i a Sant Felip Neri. També va ser coneguda com placeta Campanella o del senyor Inquisidor. El nom no li ve del material, com passava amb altres carrers de ciutat, sinó que en aquesta placeta se trobaven les cases d'un tal Damià Carbó. Ara passarem un carrer que d'aquí poc, bé, per octubre, tindrà molt de significat. El carrer dels Bunyols. Però és el carrer Colón, que va fer de les seves i se'l va enviar. En poques paraules, va passar a formar part d'ell. Aquest carrer dels Bunyols anava des del carrer Maura i Siete Esquinas fins a Pere Gil i Baratilla, perquè vos situeu estar entre Jaume II i la plateria. I el segle XVI ja duia aquest nom tan golafre. I xerrant de coses dolces, no puc per més que donar-li pas a Gemma. Espero que en Joana ho entengui. Bon vespre, Gemma. De quin carrer mos xerraràs avui?
Bon vespre, doncs avui parlaré de la ronda Antoni Costa Ramon, que és un dels carrers que entren a les muralles d'Eivissa, a la part fortificada. Aquest carrer està dedicat a Antoni Costa Ramon, el qual fou un perit i en investigador eivissenc. Va néixer a Eivissa el 1911 i va estudiar peritatge industrial a Barcelona. El 1944 va contribuir en la fundació de la revista Eivissa en el si de la Societat de Busos. També fou un dels fundadors de l'Institut d'Estudis Eivissencs. Durant aquests moments va escriure molts articles a la revista Eivissa relacionats amb la construcció naval eivissenca, aprofitant els arxius de comandància de Marina d'Eivissa, que avui ja estan desapareguts. Aquests articles són molt importants per conèixer el passat naval de Silla. Fou el primer investigador que va estudiar aquests temes i, per tant, és l'investigador principal. No estant sense dubte sobre més extensa i més important de Costa Ramon, fou la triple muralla de l'Eivissa àrabe, escrita en 1962. Aquest treball és molt important perquè dona a conèixer la configuració de la ciutat. La seva metodologia es basa en mètodes d'observació del terreny, veure les dades del terreny i utilitzar tasques arxivístiques. Tenim que destacar que d'aquesta tasca arxivística va localitzar l'arxiu de Simancas, dos plans molt importants d'Eivissa, que s'han utilitzat en molts estudis posteriors. En 1934 va ser contratat per Abel Mato Tres Torres per dirigir la fàbrica elèctrica de la ciutat. Va morir en 1962 estudiant les muralles renacentistes. Aquest estudi es va editar sobre fitxes de bibliografia vitiosa, un llibre de gran valor i un punt de referència obligat a la bibliografia de les nostres illes. Per aquesta raó, en 1973, l'Ajuntament d'Eivissa li va dedicar a aquest carrer. I ara donem pas a en Joan, a Menorca. Bon vespre.
Bon vespre, gràcies, Gemma. La veritat és que nosaltres avui farem un pot de trampa i, perquè és l'ocasió, paga la pena. Avui ratllarem del carrer del Pare Camps, però concretament xerrarem especialment del Pare Camps. Com sabem, aquesta setmana el Sant Pare ha canonitzat a Fra Juníper Serra, que és el mallorquí universal de Petra, de Mallorca. I bé, curiosament, aquesta setmana també hi ha hagut l'expedició de menorquins en els Estats Units d'Amèrica, concretament per celebrar el 150 aniversari de la Fundació de Sant Agustí de Florida, on han assistit ni més ni manco que les majestats d'Espanya, en Felip VI i la reina Letícia. I aquí ve el carrer o secció que nosaltres dedicam aquesta setmana a un personatge il·lustre dels Estats Units i també de Menorca i d'Espanya i pràcticament no reconegut a la nostra illa, que és el Pare Camps. I també, per què no, un que encara manco conegut, però també el fa acompanyar, Fra Cases Noves, que era un eclesiàstic que també vivia en el Santuari del Toro. Es tracta de dos líders espirituals naturals del Mercadal, de Menorca, que van destacar a l'expedició menorquina a Florida, quan llavors, evidentment, era espanyola. El Pare Camps va ser el protagonista i impulsor de lo que es coneix com el registre eclesiàstic de les celebracions religioses a la colònia de Sant Agustí, que es coneix amb el nom popular de Libro de Oro de los Menorquines, i l'original es conserva a l'arxiu diocesà de Sant Agustí. Per acabar, en el pati de la catedral de Sant Agustí, que és la primera catedral catòlica dels Estats Units d'Amèrica, hi trobarem una estàtua en memòria d'aquest Pare Camps, que és una figura importantíssima, sobretot que va destacar per la preservació del catolicisme a una colònia britànica, que en la seva època també va ser espanyola, i que era majoritàriament protestant, el Pare Camps. I donant pas a en Xisco.
Gràcies a tots dos. I ja de tornar de Palma, molt a prop del carrer del Bunyol, que xerràvem fa un rato, la veritat és que, més que aferrat, hi ha el carrer d'Enric. Bé, aquesta és la denominació actual, ja que antigament era conegut per Cala Fosca, carrer de Cala Fosca o carretó de Cala Fosca, fins i tot de Vall sa Volta. El nom de Cala Fosca li podria venir, bé, quasi segur que li ve, per un celler anomenat així, el celler de Cala Fosca. Des de sempre aquest carretó ha hagut moltes modificacions i transformacions, i totes ben documentades. Per exemple, una d'aquestes notes del segle XVII diu: denuncia tenir i posseir un carretó, vulgarment dit, de Cala Fosca, en el qual s'han construït cases. Lo qual carretó és de la llargària de 14 canes i una amplària de 8 pams, situat dins la present ciutat en lo districte de la parròquia de Santa Eulàlia. I per acabar, un clàssic, el carrer de Sant Fèlio, antigament conegut com el carrer de ses Crasses. I encara que molt segur que sabeu per què rebia aquest nom, a lo millor no sabeu la història que l'envolta. El nom li ve de sa casa Beleto, que va comprar don Domingo Beleto a començament del segle XVII. I a la porta principal hi ha totes aquestes cares que ensenyen la llengua tot en el que passa. Les males llengües diuen que era per deixar testimoni de les contínues bregues i discussions del propietari a la resta del veïnat del carrer. Com a contarella d'en Damià estaria bé, però la realitat és que aquest tipus d'ornamentació era molt habitual al segle XVII. Anys més tard, aquesta casa seria coneguda per un altre nom, el Palacete de Matas. Però aquesta és una altra història, i com diu Michael Ende, la història interminable mereix ser contada d'una altra ocasió. Fins aquí la secció de carrers de ses illes, i ja ho sabeu, molts veïns pels carrers de Palma. I, això sí, anau alerta en ses carteres, sobretot en ses vostres.
Fins aquí hem arribat, pot deixar-me en sa lectura d'Anna Margalida de sa catedral gòtica d'en Joan Giraud.
La catedral gòtica, de Joan Giraud i Roger. Aquesta poesia fou premiada en el Joc Floral de Barcelona de l'any 1887. Gegant que el món t'esguarda confita de los segles, mar gran del sentiment. Per l'estra i la bellesa que braços t'aixecaren, no és prou la llengua humana. Puix, àngels t'inspiraren i et dà per esmolar-te son cor l'omnipotent. Més, deixa que es perdi mon seny dins ta grandesa, com au dins l'espai, i entre ones de misteri, d'amor i d'esperança, transporta la meva ànima que l'infinit se dansa, cercant de la bellesa lo personal esglai. Tes torres afilades, desig semblen de glòria, per Déu petrificats. Tos arts de punta irosos, sos pits d'ànima pura, que per trencar s'esforça lo pit que la detura, i corre en la delera abismes increats. Pilars de gentilesa, columnes atrevides, quin cor vos va sentir? El món no hi arrelava qui amb tanta valentia saber en canyes de pedra suspendre l'harmonia d'un cel immens que l'àguila podria ben odrir. Entre el sagrat aroma que l'àpside perfuma, oh goig misteriós, tos finestres pareixen dels àngels les ullades, d'august amor encesa clarors mig apagades, de l'atri de la glòria trasllum meravellós. Bona nit.
IB3 Ràdio.